les dades són les que són, que explicàvem, és a dir, creix l'ingrés a hospitals, tant a planta com a UCIs, els casos, els positius van baixant, avui hi ha menys de 4.000, malauradament les morts continuen a 20, 69 les últimes 24 hores, però baixen els altres indicadors. És a dir, baixa la R, que està a 1,09 en aquests moments, a menys d'una dècima de l'1, baixa el risc de rebrot i baixa la taxa de positivitat. Professor Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia.
Jo ja vaig dir que els seus desitjos són ordres i va dir, el dimecres més o menys sabrem cap on anem i com ho portem, i aquesta és la primera pregunta. Vista les dades, no només d'avui, sinó l'històric d'aquesta última setmana, com estem i cap on anem?
Doncs en una situació en què la pressió hospitalària es complica ràpidament, és a dir, ja estem per sobre de les 600 persones a llits UCIs, i aquesta situació empitjorarà les properes setmanes. És molt probable que superin les 700 UCIs, la càrrega hospitalària serà molt forta fins ben entrat febrer, com a mínim. Per altra banda, com has indicat, no? És a dir, les mesures han començat, you know, a doblegar la corba una mica, encara no està consolidat ni molt menys, encara no veiem que disminueixin els casos de forma significativa, però sí que potser estem a prop del pic, com has dit, baixa la positivitat, baixa l'RT, la que considerem també sobre el terreny, creiem que està baixant, però encara s'ha de consolidar. No es veu una baixada ràpida, tal com havíem indicat. Amb aquestes mesures no es preveu una caiguda molt ràpida dels casos. Això vol dir una situació molt, molt dolenta als hospitals en les properes setmanes.
Per tant, és pitjor el que us imaginàveu, les dades?
Les dades de casos segueixen més o menys el que esperàvem. De fet, era l'escenari més o menys central. Ara la qüestió és si baixa una miqueta més ràpid o menys ràpid, o es queda més estancat. Això era previsible. I la part d'hospitalitzacions va una mica per la banda de pitjor del que ens esperàvem. Una mica, dins dels marges d'errors que teníem previst, efectivament, però per la banda superior.
Per tant, el que es veu és que s'està... És a dir, s'ha arribat... Es van dir que segurament... aquesta setmana, el dia 20, es va dir 19-20, s'arribaria al pic d'aquesta onada. Això ara, en aquests moments, és massa aviat per dir-ho encara?
En aquests moments podem dir que és molt probable que sigui així. És a dir, les dades indiquen quan baixa la positivitat, quan mires quina és l'evolució dels casos simptomàtics, de la gent que és simptomàtica o els CAPs, veus que probablement estem en el pic. El que passa és que ara, per veure realment el pic, has de veure que baixa una mica, no? I això encara s'ha de consolidar, aquesta baixada.
Val. Avui Argimon ha confirmat a Catalunya Ràdio 17 casos de la variant britànica a Catalunya. Com pot afectar això la situació actual, sobretot als hospitals? Perquè no sé si està seqüenciant prou el virus. 17 casos, teòricament, són els que hi ha i no són moltíssims encara, però esclar, el problema és que es vagi multiplicant, això, esclar.
Exacte, és a dir, el problema és que continuarà en principi avançant, fent-se majoritària, i pot arribar un moment en què arribarà un moment, de fet, que es notarà que augmenta la capacitat de transmissió. És a dir, això pot provocar un augment un altre cop dels casos, és a dir, pot fer que una baixada doncs, ja no sigui tan pronunciada o que una baixada es transformi en una, de nou una pujada, no? Per tant, això fa que dins de les escenaris futurs hi ha una probabilitat elevada que vagin a pitjor del que estan en aquests moments plantejats. Sí, sí, és a dir, és un risc que es diu d'anar a pitjor, molt més pitjor del que et pots plantejar en un determinat moment. La dificultat, com tu has dit, és que no sabem el percentatge que hi ha actualment real d'aquesta variant, per tant, no sabem en quin moment, en quina setmana es podria començar a notar aquesta pujada de la transmissió dels casos.
Clar, ens que parlen de les vacunes i que, efectivament, l'article d'en Corbella avui a La Vanguardia, que les vacunes estan aquí per a solucionar-nos, però el ritme de la vacunació encara continua sent molt per sota del que hauria d'esperar. Les dades així ho confirmen, perquè a més hi ha hagut aquest problema de distribució de Pfizer, que anirà augmentant en els pròxims dies, però, evidentment, la situació és la que és. Ja sabíem, perquè ja ens havíeu alertat tots, tant els epidemiòlegs com vosaltres, ja ens havíeu alertat que el gener i el febrer no serien fàcils I això continuarà sent així. No seran unes setmanes fàcils, ans al contrari, no?
No. Seran molt dures i les morts continuaran pujant. És a dir, estem ja a prop dels 500 morts per Covid setmanals. Això continuarà augmentant i els hospitals encara continuaran carregant-se durant aquestes setmanes. És a dir, el fet d'haver relaxat les mesures en un moment al final de la segona onada, que no era de tot al final, perquè encara hi estaven les UCIs carregades, ha fet que en aquests moments, tot i que tinguem menys casos que en el pic de la segona onada, en aquests moments, les UCIs estiguin més plenes i la situació sigui molt més dolenta. Doncs, o sigui, ara tenim menys casos a mitjana, però tenim les UCIs més carregades. Per què? Perquè a la segona onada partíem d'una situació en què les UCIs estaven bastant buides. Per tant, hi havia molta capacitat d'atendre gent. En canvi, quan va acabar la segona onada i comença la tercera, les UCIs ja estaven a mig carregades. És a dir, no s'havien buidat del tot. Per tant, com que comences més carregat, tot i que ara necessitis, entre cometes, menys gent als hospitals que abans, com ja estaves carregat, ara et trobes en una situació encara molt pitjor. Per tant, el que no pot passar ara és que això torni a passar. És a dir, ara s'han de baixar realment els casos i realment això ha d'arribar als hospitals. És a dir, realment s'han d'aconseguir buidar les UCIs i les plantes.
I pot ser que professor, que l'augment de casos de les últimes setmanes que hem tingut a Catalunya estigui vinculat amb aquesta soca britànica que parlàvem?
En principi, tots els indicadors apunten a que no, perquè encara hauria de tenir una presència molt, molt baixa. I, a més, vam veure com pujava molt més fortament el nombre de casos durant el pont de la Puríssima que no pas durant el Nadal. És a dir, el Nadal podia haver estat molt pitjor i, de fet, hi va haver-hi un comportament general molt correcte de la població, perquè, si no, si ens haguéssim trobat i connectat com ho vam fer durant el pont de la Puríssima, la situació encara seria pitjor. Per tant, en principi, han estat més els contactes i les trobades que han provocat aquest creixement constant, més lent que la segona onada, però constant, i com que veníem d'una situació que ja estava pitjor als hospitals, hem acabat en una situació molt pitjor als hospitals que no passa la segona onada, ja en aquests moments, i encara empitjorarà les properes setmanes. Això és el més dur.
Quan acaricien una certa normalitat, professor?
Doncs això depèn molt de les mesures, i em sap greu donar males notícies. És a dir, amb unes mesures com les actuals, en l'escenari més optimista, que es mantinguin i baixin els casos no d'una forma molt ràpida, però d'una forma suficientment lleugera, ens estem anant a mes i mig, com a mínim, molt probable, 2 mesos, 3 mesos. És a dir, si no estem en mesures molt ràpides...
Hauríem d'apretar una mica més?
Aquesta és l'opció que té el Procicat davant. És a dir, les dues opcions que té el Procicat davant són: mantenim les restriccions actuals per veure quin tipus de baixada hi ha, i si la veiem prou gran, diem, doncs bé, ens estarem aquí mesos, o un mes, mes i mig, o dir, no, apretem durant 2 setmanes, 3 setmanes, fem que caigui molt fort, i després ja relaxarem, és a dir, aconseguim que baixi molt. El que sí que ara queda clar és que si es relaxen les mesures en aquest moment, l'escenari central, diríem, seria un col·lapse hospitalari, és a dir, seria arribar a unes UCIs per sobre de 800, 900, una situació molt semblant a la primera onada, és a dir, on s'ha de desprogramar la gran part de l'activitat hospitalària que és diferent de la Covid.
És evident, professor, que no hi haurà ara, en aquests moments, en la reunió del Procicat, o almenys així ens ho sembla, marxa enrere, és a dir, el que hi haurà, com a mínim, serà, en el millor dels casos, continuar una setmana més amb el que hi ha pactat fins diumenge que ve. Però endurir què significaria? És a dir, què aniria bé per endurir? Perquè, per exemple, en aquestes declaracions que parlàvem a Catalunya Ràdio de l'Argimon, també ha explicat que no li preocupa gens que el toc de queda no s'avanci a les 10 del vespre perquè la interacció de 8 a 10 és mínima. És a dir, que aquest no seria un problema. Estaríem parlant d'altres mesures més contundents? Estaríem parlant de restauració? Estaríem parlant de què, exactament?
O sigui, ara queden 3 grans formes de reduir els contactes i la interacció. Una primera és tot el sector d'oci i restauració, aquest és un, però evidentment això necessita una compensació econòmica, és a dir, un pla econòmic de suport. L'altra és fer obligatori el teletreball, És a dir, com hem dit molt al grup, la doctora Clara Prats ha dit, potser en aquests moments no és bo estar en moviment ni en el metro ni en el transport públic, és millor quedar-se a casa el màxim temps possible. I la darrera mesura és un curtcircuit. És a dir, fer tot això, però a més portar, sobretot, secundària a casa, és a dir, portar tots els nens de secundària a casa i probablement també els de primària. Aquesta seria la darrera mesura i la més forta i la més efectiva. Aquestes tres coses es poden fer per fer més fortes les mesures i que la caiguda sigui més ràpida.
Perquè això, efectivament, el confinament nocturn en lloc de les 10 a les 8 és el xocolata al lloro, no això?
És petit, comparat sobretot amb posar impediment a la interacció social tant dels adults. És a dir, el nucli dur en aquests moments està en la interacció social dels adults, adolescents joves, vull dir, des dels 18, 17 fins als 40, 50 anys. Aquí està el nucli, i això es fa reduint les trobades a la feina, reduint les trobades socials, i després, evidentment, hi ha l'extra de secundària, és a dir, portar tota la interacció de l'entorn de secundària i dels nens de secundària, reduir-la, portant els nens cap a casa.
Val. Clar, aquí tothom està parlant de les escoles, no?, que són el que han pitjorat més les dades. Hi ha un 20% dels centres catalans que amb algun grup confinat. Estaríem parlant d'uns 40.000 alumnes, 2.200 professors i personal d'administració que estan ara a casa. Això era previsible que pogués passar?
Sí, el que és molt previsible que és a dir, quan augmenten els casos i augmenta l'epidèmia, el que es noti més de seguida sigui tots a l'entorn de secundària. És el que hem vist a tota la bibliografia, tant de professors com d'activitats extraescolars, sobretot de secundària. Menys a primària. De fet, en aquests moments, si es miren les incidències, hi ha una diferència enorme entre els menors de 15 anys, que estan molt baixos relativament, i els nois entre 15 i 30 anys. És a dir, els 15, tota l'activitat a l'entorn d'aquest grup d'edat en aquests moments està en màxims. I això ho hem vist, és a dir, tot l'entorn d'estudis no obligatoris, d'universitats, de batxillerat, 16, 18, 20, fins als 30 anys, en un moment determinat pot ser un motor de l'epidèmia.
És que hi ha un
en aquest cas és tots els adults, tots els adults.
Ja, no vull, de debò, No vull lluitar contra la situació pandèmica i epidemiològica. Algun dia parlarem també dels adolescents i el que els hi devem també, perquè els estem tenint tancats un any a casa, sense poder veure en molts casos molts amics, sense poder moure's de poc a la rodona, i algun dia parlarem dels adolescents també, perquè és que algun dia haurem de dir alguna cosa i els haurem d'agrair també el sobreesforç que fan i que, evidentment, passa el que passa, no? Que és que, ostres, per l'època de l'adolescència es pensen que amb ells no els hi passarà res. Això ens ha passat a tots, amb els adults.
L'esforç que estan fent els adolescents en reduir les seves trobades, en reduir la seva activitat, vull dir, és un esforç enorme. Mm. És a dir, les dades que teníem dels Estats Units del que implica tenir una activitat normal a l'entorn de la universitat, per exemple, implicarien un augment dels casos enorme, molt més gran del que hem vist a les onades. És a dir, si no hi hagués aquest sacrifici, no estaríem com estem.
Val. Dues preguntes
meves. S'ha de reconèixer.
Dues preguntes meves, i si algú ha de preguntar, que el Cerdà vol fer alguna pregunta, però dues meves. Una, la primera, la mobilitat, com està en aquests moments? Allò que feu la comparativa i mireu i tal, com està la mobilitat? Perquè hi ha vegades que sembla que no hi hagi gaire problemes de mobilitat.
Les dades ja s'ha confirmat, no són extraordinàriament bones, però són prou bones. És a dir, són unes dades de mobilitat que sí que són compatibles amb una baixada de casos. Una altra cosa és que la veiem, perquè evidentment no és la mobilitat en si, sinó són els contactes, però en principi la positivització, la mobilitat, tot apuntaria a que aconseguirem doblegar la corba i els casos disminueixin. Una altra cosa és el ritme a què es farà, i evidentment s'ha de consolidar, encara no està del tot segur.
Va. I segona, el tema de quins llocs en aquests moments, allò que ens agrada tant preguntar, quins llocs en aquests moments estan, o quines comarques estan en situació més preocupant a hores d'ara, repeteixo, aquest dimecres.
A hores d'ara, la que ha pujat molt, o sigui, mirem sempre aquest llindar, no?, del 0,5% d'incidència en una setmana, ha entrat al Montsià, en tot el Montsià. Veurem si entré alguna més. No he mirat les dades d'avui, però sí que les d'ahir ja indicaven que el Montsià estava en una situació complicada. Per altra banda, la Cerdanya, per exemple, ja està en la mitjana absolutament catalana.
La Cerdanya i el Ripollès?
I el Ripollès em sembla que també ha tornat a una raonable mitjana, si més no, molt a prop.
Ja, de fet, els alcaldes del Pirineu ja fa dies que reclamen que se'ls tracti diferent que l'àrea metropolitana i que demanen un confinament comarcal. És un perill en aquests moments un confinament comarcal?
Home, en principi és una petició que entenem raonable, de fer una mobilitat de la comarca per poder anar a comprar, no?, si tens un servei bàsic que necessitis, no? Però, evidentment, tot el que sigui augmentar contactes és dolent. És a dir, es pot fer, però, com diem, no?, sempre s'han d'intentar reduir els riscs. És a dir, que realment la mobilitat sigui per anar a fer una activitat realment necessària a la capital, diguem-ne, de la comarca.
Dos quarts d'onze. Xavier Cerdà.
Sí. Ara, en aquest moment, em passava pel cap les cròniques parlamentàries del Josep Pla a Madrid, que eren molt categòriques, i exigia, diguem-ne, que la gent governés. Era molt conservador, el Josep Pla. Jo em trobo en alguna situació en la qual puc parlar amb gent de molt proper al govern. I aleshores, el que trameten és la incertesa de què han de fer, fins a quin punt ho han de fer i quines decisions reals han d'anar prenent a cada moment. Això és molt angoixant. És a dir, la Generalitat i tots els governs autonòmics i el central tenen una patata calenta d'immensa gravetat. Jo el que els dic és sempre... Perdoneu, que estic parlant així com si fos... No, però en ocasions converses amb ells i els dius, heu de governar. És a dir, impepinablement. Heu de governar. I governar, a vegades, vol dir que se t'emprenyin molts sectors econòmics. No ho sé. Però, en definitiva, els que governen han de governar. I és un moment en el qual jo estic convençut que hi ha molta gent que està a despatxos importantíssims que si pogués fotria el camp a casa.
Alguna pregunta, Ramon Rovira?
Home, és que governar sí, però que se t'emprenyin, mira, què hi farem? Però que els enfonsis és una altra cosa, eh? Clar, és que aquesta és la difícil, governar, sí.
Ramon.
Jo volia, en el professor, li volia fer més que un comentari, potser una pregunta, a veure com ho veu ell. Heu parlat dels adolescents, però és que no és un... També els adolescents i efectivament, molts d'ells que podrien estar en aquests moments, no tan adolescents, sinó una mica més grans a la universitat i que, en canvi, han d'estudiar via ordinador, que és un autèntic calvari. Però a mi una de les coses que em comença a preocupar és la gent que ja psicològicament està esgotada. Això ho comenceu a percebre, ho comencen a percebre, perquè és que tinc la sensació de que un any després, efectivament, varen fer un confinament molt fort i va haver una baixada molt forta. Ara el professor Álvarez tornava a dir la solució tornaria a ser fer prendre mesures molt radicals, però l'onada va i torna i torna i torna una altra vegada. Per tant, psicològicament, jo crec que estem pràcticament al límit, professor?
A veure, per això diem que prendre les mesures i en quina mesura implica moltes coses. És a dir, és tot l'aspecte econòmic, és a dir, no és el mateix tenir un pla de rescat actual de crisi implementat a nivell europeu, com el que vol implementar, no?, l'administració nova als Estats Units, que no tenir-ho. És a dir, i no és el mateix portar 3 mesos d'epidèmia que portar un any d'epidèmia. I, per tant, en aquests moments, el que sí que és veritat és que la majoria de governs mai prenen mesures que impliquin anar a una saturació del sistema hospitalari. Per tant, en el moment en què es veu aquesta saturació, es prenen mesures. Una altra cosa és la intensitat. És a dir, ara, com hem dit, es poden mantenir les actuals i veure què passa, o es poden incrementar. Quina de les dues coses fer és una cosa que li correspon al Procicat, com deia el company Jordi, el Cerdà deia, doncs, governar, no? Doncs això, s'ha de decidir una de les dues opcions i veurem què es decideix.
Alguna pregunta a la sala?
Sí, jo vull fer una pregunta.
Vale, Pere Mas, endavant.
No sé si... Tinc la sensació, Enric... Que estem assistint a una mena de com l'anestesista que està amb el pacient allà, que si s'allarga una mica l'operació, doncs li fot una mica més d'anestèsia, sinó... Bueno, que ha d'anar buscant l'equilibri. I que en aquest buscar l'equilibri potser estem assistint a una certa cronificació de la pandèmia. En el sentit de que ni prenem una mesura per radical per tallar-la, potser esperem un cop de sort, potser esperem que arribi el bon temps, potser esperem que la campanya de vacunació hagi funcionat, però que mentrestant estarem així com sagnant una mica del braç, tenint una mica la ferida oberta i no acabarem de fer net. I no sé si és una visió adequada, inadequada, sobretot tenint en compte aquestes xifres, que avui estem amb això, amb quasi 3.000 malalts de Covid i més de 600 a la UCI.
La decisió europea va ser la de conviure amb els virus, no la d'erradicar-la de forma completa. I el que es veu és que això implica, sobretot en aquest any, abans de que arribin les vacunes i es pugui vacunar una gran part de la població, trobar-se amb un hivern molt complicat, que ja es veia venir que seria molt complicat i que ha estat molt complicat. Ara només queden dues opcions, és a dir, o un curtcircuit ràpid per intentar baixar millorar la situació dels hospitals de forma el més ràpida possible, o mantenir unes restriccions durant tot el que queda d'hivern, bàsicament. No? Potser no tot, però gran part. És exactament el que has explicat. O sigui, no puc afegir-hi res més.
Molt bé. Alguna pregunta més?
No, jo crec que té raó el Pere, és a dir, i el professor, l'única manera que hi ha és surfejar, em sembla que és una frase del doctor Gimón, que és l'única manera, els curts circuits que esmentes arruïnarien completament un país que no té diners per reequilibrar aquest curtcircuit, i per tant l'única manera que tenim és incrementar les vacunes tant com es pugui i arribar el més aviat possible a aquesta immunitat que faci que el problema greu, que és la gent gran que es mor, perquè en si no és el coronavirus sinó la gent que es mor, i en un 90% és gent gran, doncs que aquesta gent estigui vacunada ja, i amb això crec que s'ha d'esmerçar tots els esforços.
Efectivament. Són les 9:36. Professor Albert, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Quin és el pròxim dia?
Doncs, no, ara el que cal veure és una miqueta de perspectiva de la baixada. És a dir, ara ja no seran coses de 5-6 dies, s'ha de veure amb una perspectiva de 10 dies, el cap de setmana vinent, una cosa així, per veure realment quin és el ritme de baixada, si hi ha aquesta baixada i si es confirma.
Hi ha una història que és
això, 10 dies.
Val, hi ha una cosa que m'agradaria comentar, que és si allò de la sortida de Nadal, allò va ser un desastre.
La sortida de Nadal, vols dir?
Sí, els dies que allò de... Bueno, salvem el Nadal.
Salvem el Nadal, o sigui, va ser... Ha estat una pujada permanent, no desastrosa, però en ser permanent i continuada ha portat a una destrossa. O sigui, la pujada en si no va ser... tan dolenta com s'esperava, com podia haver estat, no com s'esperava, com podia haver estat. És a dir, el comportament de la ciutadania sembla que va ser bastant bo, o dir, tenim indicacions que va ser molt bo, però, clar, és a dir, et trobes, tens contactes, i el continu, persistent augment de casos durant moltes setmanes, partint d'una situació que als hospitals era dolenta, ens ha portat en aquesta situació hospitalària en aquests moments.
Per això tot és més lent, és clar.
Clar, tot és més lent, efectivament, exactament. Tot és més lent, precisament per això hem pujat més lentament, les mesures són més suaus, per tant, si ara baixem, que no està clar que baixem, serà de forma més lenta, per tant, la situació hospitalària milloraria a partir del febrer de forma molt més lenta. I, evidentment, tenim la nova variant que està aquí a Catalunya i que veurem quan es comença a notar, i com es comença a notar.
24, 25, 26 de desembre, 31 de desembre i 6 de gener. Quin d'aquests dies ha estat pitjor?
Sembla que l'entorn de Nadal.
Nadal.
Que no pas Cap d'Any i Reis.
Perfecte.
Ha estat bastant una miqueta pitjor, però molt lluny de la Puríssima, eh?
Oh, sí, no, avui l'Argimon
ha dit... La Puríssima va ser...
Bueno, mira el que ha dit avui l'Argimon, a Catalunya Ràdio.
El 6-8 de desembre, si va ser un error, i jo mirant-ho enrere, sí, clarament. Va ser sobretot un error el confinament comarcal, passar-lo de principal a comarcal, sí. I ho dic en primera persona, jo l'assumeixo. Jo assumeixo les decisions del govern, perquè en formo part.
Algú assumeix decisions, està bé.
Està bé.
Però és això, no? És això, eh?
Sí. Quan dèiem... La pujada de l'entorn de la Puríssima va ser molt forta, sí.
Professor Álvarez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon dia.
Bon dia.